Les dues en punt. Del migdia obrim les portes de l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Noms propis per arrencar el programa d'avui. El primer, Manu Lanzarote, no hi serà el senyor de l'Smoking per segona jornada consecutiva. Ja va caure a última hora contra el València Mestalla i avui ha avançat Antoni Hidalgo en roda de premsa que el mitja punta del centre d'esport Sabadell no s'ha entrenat durant tota la setmana i, per tant, no hi serà contra l'Hèrcules. I el segon, el nom de la setmana des que es va destapar dilluns a Ràdio Sabadell, Xiquer Ozerinjauregui, que ningú s'espanti, queden menys de 12 hores per tancar el mercat de fitxatges a segona B a les 12 i no a les 6 com era habitual, però el jove central basc acabarà vestint la samarreta del centre d'esports Sabadell. De fet, a hores d'ara ja és camí de la ciutat. Ahir va rescindir amb el Real Betis i és una qüestió de formalitat que en unes hores o fins i tot minuts es faci oficial la seva incorporació a l'equip d'Antonio Hidalgo. Per tant, plantilla tancada per viure un final de Lliga apassionant, il·lusionant i que ha de començar diumenge amb un triomf a la nova Creu Alta al 8è consecutiu contra un Hèrcules en hores molt baixes.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Amb el Toni González acabem la setmana. Som-hi!
I es comenta la recepció.
Pendents que es faci oficial aquest fitxatge de Xiquer Ozerinjauregui, escoltarem un excompany seu la temporada passada al Cornellà, Eloi Gila, parlant-nos, també sabadellenc, evidentment, parlar de Xiquer Ozerinjauregui. A més, tota la prèvia del Sabadell Hèrcules amb les paraules d'Antonio Hidalgo. Escoltarem també Vicente Mir en roda de premsa i no per telèfon, com és habitual i com ens agradaria. A més, les estadístiques, evidentment, també del partit d'aquest Sabadell Hèrcules. I a la segona part, el Sabadell Nord, que juga a Manlleu, i un cap de setmana de derbis. L'Oar, per exemple, juga contra el Sant Quirze a la primera nacional d'handbol. El Bàsquet Pia juga contra el Castellà i a la primera catalana de bàsquet jugant al Club Natació Sabadell i al Sant Nicolau. I acabarem avui el programa amb el Premi a l'Esportivitat del Panathlon Club Sabadell, que se li va entregar ahir al vespre al Casal Pere IV a Dani Salgado.
I fora de l'hotel?
Definits els quatre aparellaments dels quarts de final de la Copa del Rei, que es disputaran a mitjans de la setmana que ve. Són els següents: Atlètic Club Barça, Real Madrid Real Sociedad, Granada València i Mirandés Villarreal. Ahir es van jugar les dues últimes eliminatòries de vuitens, on el Barça va golejar el Leganés per 5-0 al Camp Nou i el Mirandés es va convertir en l'únic equip de segona entre els 8 millors després de sorprendre el Sevilla a Anduba per 3-1. El conjunt blaugrana, per cert, ha anunciat el fitxatge de Francisco Trincao, un jove extrem portuguès de només 20 anys, pel qual han pagat 31 milions d'euros a l'Sporting de Braga. Trincao, cognom curiós, on hi hagi s'incorporarà l'1 de juliol. A més, l'Espanyol incorporarà també avui el porter del Levante, Oier Olazábal, per 1,5 milions d'euros, i l'Atlético de Madrid acaba de fer oficial la tornada de Yannick Ferreira Carrasco, fins ara al futbol xinès. I en tennis, a l'Open d'Austràlia, definida la final masculina, Dominic Thiem, el botxí de Rafa Nadal, es veurà les cares amb Novak Djokovic després de tombar a la segona semifinal l'alemany Alexander Zverev en 4 sets. Com amb Nadal, l'austríac s'ha imposat en el tiebreak del tercer i el quart parcial.
Han parlat a les últimes hores
Nelson Semedo, lateral del Barça, després d'eliminar i el Leganés.
Nosotros no ligamos a las críticas, nos criticamos a nosotros mismos. Son críticas constructivas y bueno, hoy hicimos un buen partido, ganamos 5-0. Veníamos un resultado negativo y tenemos que dar una respuesta hoy, y jugando aquí en casa y en un partido que es mata-mata, creo que lo hicimos muy bien.
De quin partit no estarem pendents?
Avui no estarem pendents del partit que comença a les 10 de la nit a la tercera divisió. El grup canari entre el Panadería Pulido i el Tamaraceite.
Avui celebra el seu aniversari.
I acabem felicitant tres arlequinats. Dos han passat al club, Florian Taulemés i Joel Álvarez, i l'actual capità, Àngel Martínez, que avui bufa 34 espelmes.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Minuts per sobre del punt de les dues del migdia, arrenquem aquest Hotel Suís d'avui, 31 de gener del 2020, últim dia del primer mes de l'any. Això significa també que es tanca també el mercat d'hivern a la segona divisió B. Fins a l'estiu no tindrem més moviments de fitxatges. Que ningú s'espanti, com dèiem al principi, no hi ha hagut cap anunci oficial encara per part del club, però el Centre d'Esports Sabadell ha fet els deures. Ahir a la nit es va tancar la rescissió de contracte de Xiquero Zerinjáuregui, el jove central basc amb el Real Betis. Era l'últim escull que faltava per tancar i per lligar del tot la seva arribada a la nova Creu Alta. És qüestió, ho dèiem al principi, de minuts, hores, abans de les 12, a l'hora en la qual es tanca aquest mercat de fitxatges, que el club, que el Centre d'Esports, faci oficial la incorporació d'aquest jove central esquerrà que vindria per donar relleu a Grego Sierra. Molt complicat, molt complicat que pugui jugar aquest cap de setmana contra l'Hércules. Ara en parlarem també amb el Sergi Parc, però com diem, almenys tindrà una arma més, una peça més a la rereguarda, en la qual és la zona segurament on Antonio Hidalgo té menys efectius i va més coix. Com diem, s'està la incorporació de Xiquera està tancada, està lligada, arribarà 100%, bé, allò de 100% no es pot dir mai, però si no hi ha un autèntic daltabaix, serà jugador del Centre d'Esports Sabadell avui, l'ex del Cornellà, i li hem volgut demanar opinió sobre Xiquer a un jugador sabadellenc, ho dèiem al principi, al sumari, amb passat i de fet present a la Unió Esportiva Cornellà, però que la temporada passada va coincidir aquesta segona meitat de campanya amb Xiquer Zerinjáuregui al vestidor de la Unió Esportiva Cornellà, al nou municipal de Cornellà. Això és el que ens diu Eloi Gila, del segurament, molt segurament, futur jugador del Centre d'Esports Sabadell.
Doncs Xiquer, els mesos que va estar aquí a Cornellà amb nosaltres, bueno, central jove, però va demostrar que tenia caràcter, que tenia personalitat per jugar a la pilota, per jugar-se segons aquest tipus de passades, i bueno, i també que era un central contundent. A mi això és el que més em va agradar d'ell, que encara de ser jove, bueno, tenia, se li veia com curtit a la categoria i contundent. O sigui que jo crec que, bueno, és una ajuda més pel Sabadell i que, bueno, que per desgràcia, per tema baixes, doncs jo crec que la necessitarà i segur que funciona bé.
Fins aquí la part seriosa, aquest anàlisi d'Eloi Gila, però atenció també al que ens ha deixat.
Ai, se m'ha passat una cosa. A més d'això, gran monologuista. Jo crec que si el Sabadell fa algun sopar, allà té per riure.
Hotel Suís.
Aquesta era la part també més catxonda, anem a dir-ho així, més graciosa, que ens deixava Eloi Gila, l'ara jugador del Cornellà, Àlex Arlequinat, sabadellenc, sobre el futur futbolista del Centre d'Esports Sabadell, Xiquero Zerinjáuregui, el qual avui s'ha de fer oficial. Reiterem aquest anunci de la seva incorporació a l'equip que dirigeix Antonio Hidalgo. Sergi Parc, què tal, com estàs?
Bona tarda, Pau.
Això d'una banda que ens ha ocupat durant tota la setmana, aquesta actualitat, aquest possible fitxatge que s'acabarà fent realitat de Xiquero Zerinjáuregui. No oblidem que el Centre d'Esports Sabadell ha anat preparant durant tota la setmana aquest duel contra l'Hércules Club de Futbol, intentant buscar la vuitena victòria consecutiva a la nova Creu Alta. Avui s'ha exercitat l'equip d'Antonio Hidalgo a Sant Oleguer, després ha comparegut el tècnic Arlequinat en roda de premsa. De seguida parlem de les baixes, hem anunciat al principi la més destacada perquè ho ha comunicat, ho ha anunciat oficialment Hidalgo en roda de premsa. No sé per on hem de començar?
Comencem, si sembla, per l'estat de forma del mateix Sabadell, el líder de la categoria, recordem, amb 4 punts d'avantatge respecte al segon, un coixí de 7 per seguir en zona de play-off, i dins d'aquesta gran temporada que estan fent els arlequinats, no sé, Pau, si ara mateix estaríem en el millor moment de la temporada del Sabadell, dins de que hi ha hagut molts bons moments, com dic.
Ni que sigui per una qüestió estadística, pel fet de no haver guanyat durant la resta de la temporada 3 partits seguits, si ens agafem això i ens agafem fins i tot, obrim una mica més l'espectre i anem a les 5 victòries en els últims 6 partits, sens dubte.
I sense encaixar en els 3 últims, has guanyat a Castalia, vas guanyar aquí a casa l'Atlético Levante, vas derrotar el València Mestalla i a més d'una forma, jo diria,
contundent
i de forma molt superior, no? Sobretot a la segona meitat, així que he preguntat a Antoni Hidalgo sobre si actualment el Sabadell viu el seu millor moment de l'any, ha respost això.
Nosaltres intentem que durant tota la temporada sigui un bon moment sempre, és el que intentem sempre. Està clar que això es reflecteix moltes vegades amb els punts que treus, els que no, i sembla que ha estat molt pitjor quan treus menys, però nosaltres estem treballant de la mateixa manera des del primer dia, no?
Evidentment, des de dins, qui ho està treballant des del juliol ho veu d'una manera diferent, perquè intenta, com diu Hidalgo, fer que el seu equip rutlli des del primer dia, però numèricament parlant, doncs sí, estaríem parlant del millor moment del Centre d'Esports Sabadell aquesta temporada, ni que sigui també pel coixí. Recordem, 4 punts respecte al segon, 5 respecte a... No, perdó, 7 respecte al 5è, al final aquí canviem l'ordre, 7 respecte al 5è.
I a més, Pau, que l'altre dia deies també, se l'acudeies el dimecres, que aquesta jornada pot tornar de nou a ser propícia, sí. A més tenint en compte que hi ha un Espanyol B Lleida, per exemple, que és molt suculent pel que passa allà, ara si es treuen punts entre ells, o si el Lleida fins i tot guanyant crec que ens faria un petit favor, perquè l'Espanyol B està amb 37 punts i el Lleida amb 34.
Però amb un partit pendent que ha de jugar entre la setmana, la Nocia, el conjunt de Molo. I no només això, sinó que els rivals directes juguen fora de casa. A les 12 de diumenge hi ha un Olot-Castellón, una sortida complicada pel conjunt orellut. L'Andorra juga a les 12 a Ejea de los Caballeros, un equip que es fa molt fora a casa, aquesta Societat Deportiva Ejea. El Barça B juga també a les 12 al Prat. Per tant, menys allò, el Badalona-Cornellà, que juga a les 5 de la tarda, el Sabadell sortirà la nova Creu Alta el diumenge sabent que han fet els seus rivals directes.
I, per tant, si m'apures, podríem viure un dilluns gloriós de nou si el Sabadell compleix en el seu partit i els demés, doncs, algun d'aquests, de tots aquests equips que s'han anomenat, punxaran.
Si ens escolta ara mateix Antoni Hidalgo, ens diu que compta, que tranquils. Que passa a pas. Dimecres, Edgar Hernández va posar uns terminis. Va dir, finals de març, principis d'abril, el mes d'abril, podem començar a parlar, si la cosa segueix així, escolta, anem a lluitar pel campionat, anem a lluitar per entrar a zona de play-off.
Hidalgo, t'ho has apuntat, tu?
Això, sí, m'ho he apuntat. Li vaig dir a l'Adri, dic, Adri, un postpartit, si al finals de març anem així, li preguntes a Edgar Hernández. Si li preguntem a Antoni Hidalgo, és una altra pel·lícula.
Hidalgo, ni més de març.
Això a què ens porta? Si no ens porta res, podem parlar del que vulgueu, d'aquí... el mes que ve, a abril, al maig, no sé, si no importa res. El que més importa és els 3 punts de diumenge i després els següents, i així, perquè és que pensar el que passarà, el que pot ser els objectius, no, si nosaltres hem competit tots els partits, ho continuem fent, tenim un número de punts que són els que són, però que això per què? Per què serveix? Sí, per tenir aquesta confiança, continuar competint, però parlar de possibilitats, que no, que això no porta res, perquè no, ens equivocaríem molt.
Ho ha repetit en més d'una ocasió en les últimes setmanes, Antonio Hidalgo, que deixem-nos d'estar de tonteries, que això no porta absolutament a enlloc i a res. Ho dèiem al principi, baixes, aquí podem començar a fer també d'entrenadors, com vam fer la setmana passada i l'anterior, perquè són setmanes en les quals ja comencem a netejar els jugadors que estan percebuts, si sumen lesions com la de Manu Lanzarote, ho hem dit abans que no hi serà, i sembla, Sergi, que darrere segueix el mal de cap per Antoni Hidalgo.
Segueix el mal de cap perquè, per començar, a falta de que arribi aquest central sub-23 hauria de ser Xiquer o Zerin Jauregui, però fins que no es confirmi, de moment Antoni Hidalgo ha preguntat sobre si tindria possibilitats d'entrar a la convocatòria aquest nou central que ha d'arribar en els pròxims minuts o les pròximes hores. Simplement Hidalgo no s'ha volgut mullar i ha dit, com que és un jugador que de moment no forma part de la plantilla, no podem parlar respecte a aquest jugador. El que sí és evident, Pau, és que al final del primer equip Disponibles només tindrà Aleix Coc i Pedro Capó per l'eix de la defensa. Lesionats Jesús Olmo, Fernando Pajarero, Aleix Coc, que va caure la setmana passada, i Dalgo evidentment admet que tot això és un problema.
Sempre quan falta un jugador és pitjor per tots, perquè per l'entrenador tens menys jugadors per escollir i tens menys possibilitats. Li donarem voltes al que creiem que pugui ser millor per diumenge contra l'Hèrcules i després decidirem.
Què, fem d'entrenadors?
Vinga, va, som-hi.
Tu, llences tu o a la piscina?
Llença tu i, jo? I a veure si ofereixo alguna alternativa bona.
La lògica, ni que sigui pel que vam veure a Paterna, que va funcionar prou bé, l'experiment en els minuts en els quals no hi era Aleix Coc sobre el terreny de joc, ens porta a pensar en una línia de 3 al darrere, amb Òscar Rubio com a central dret, Pedro Capó com a central, al mig, i Grego Sierra a l'esquerra. Això és el més lògic. Després podem entrar que si un canvi de dibuix, que ja hem vist a les últimes setmanes que Antonio Hidalgo igual és una mica més reticent, en aquest sentit, a canviar aquest esquema ja reconeixible i passar una línia de 4 en la qual Òscar Rubio sigui el lateral dret. Veurem, perquè els evidentment es fa difícil imaginar que Xiquer pugui entrar directament amb 48 hores aquí a la ciutat, o fins i tot que pugui apostar per un jove com Arquilla.
Sí, com dius, clar, Xiquer, en quan arribi, és que és molt difícil que, ja no dic entrar a la convocatòria quan ja estigui aquí, però sortir de la partida en l'onze inicial d'Hidalgo sí que es veu més complicat. D'això que has dit, Pau, d'Òscar Rubio jugant de central, probablement és l'opció més viable, tenint en compte els últims precedents. Ara, també hi ha una altra possibilitat, que seria la de que Hidalgo se la jugués amb Marquilles, per exemple, si entra a la convocatòria al juvenil, o fins i tot, si m'apures, apostar per Àngel Martínez incrustat entre els centrals, que és una opció que també el vam veure, si no m'equivoco, a Llagostera.
En algun moment ho hem vist,
en
sí.
En algun moment ho hem vist, per tant, no sé, seria una altra opció. I respecte a la baixa de Lanza, probablement jugarà Aaron Rey, però també tindria la seva opció de jugar i debutar com a titular Ever Pena.
Fins i tot no descartem aquí a Xavi Boniquet, que l'altre dia va fer un bon gol a l'Antonio Puchades. Hi ha Jurgi Otio, que finalment no sortirà en aquest mercat d'hivern. Alternatives en aquest sentit sí que té Antonio Hidalgo, que també té apercebuts, inclòs ell mateix.
Inclòs ell mateix, correcte. I a més, recordem que sancionats no té cap, no hi ha cap baixa per sanció per aquest Sabadell Hèrcules, però sí que Néstor Querol, Grego Sierra i Josu Ozcoidi, a més del propi entrenador, com has recordat ara, Pau, estan apercebuts de sanció, per tant, creuem dits i que no caiguin un altre cop tres a la vegada, com va passar ara fa unes setmanes.
Veurem com es desenvolupa aquest partit, que per segona setmana consecutiva, Sergi, estem parlant de partit entre dos rivals amb dinàmiques completament antagòniques i contraposades. D'una banda, el Sabadell, després ho repassarem també a les estadístiques, però que és líder amb 44 punts, busca la vuitena victòria consecutiva a la nova Creu Alta, i en canvi l'Hèrcules, atenció, l'Hèrcules, que a aquestes alçades de campionat arriba antepenúltim amb 18 punts i a 3 del play-out, en aquest cas, i a 5 ja de la salvació directa. Per tant, en cas de derrota se li pot complicar la vida a l'equip de Vicente Mir.
Un Hèrcules que, a més, ve totalment renovat. Ho repassàvem ahir, Pau, en la presidència, el tècnic que penja d'un fil, molts canvis a la plantilla, i, com dius, immers en aquesta mala dinàmica dels últims 18 punts, són 5 amb Vicente Mir a la banqueta, i Antonio Hidalgo, doncs, evidentment, que no se'n refia d'un equip, tot admetent que no està ni molt menys pel seu millor moment, però que el Sabadell no s'ha de confiar per res del món.
No sé quan pot influir, però està clar que quan és molt millor estar en una dinàmica molt positiva, amb molta confiança com a jugador, dintre del terreny de joc, que el contrari. Però això no vol dir res, això no són matemàtiques, no vol dir que la situació que estan passant ells hagi de posar-la de manifest dintre del camp. El que està clar que ells tenen dintre del seu equip jugadors amb molta experiència, que han passat segurament moltes vegades en aquestes situacions, i això és un plus per ells, no?
Un plus per l'Hèrcules, el comptar amb jugadors veterans. Han dit també aquesta setmana jugadors com Josu Ozcoidi, com Xavi Boniquet, que compta, perquè la plantilla de l'Hèrcules la repassava mai, Sergi, té noms que conviden a d'entrada no refiar-se gens ni mica contra l'equip herculà. Un Hèrcules que ens recorda tots plegats segurament el Sabadell de la temporada passada.
Home, per començar, perquè ja ha tingut tres entrenadors, és veritat que el Sabadell amb el...
Ni que sigui, deixem puntualitzar, ni que sigui per la qüestió classificatòria, després d'entorn, d'estabilitat a la presidència, ja estaríem parlant d'una altra pel·lícula.
Efectivament, perquè aquí, per exemple, no vam tenir relleu presidencial, però com dius, pel que fa a efectes de classificació i pels tres entrenadors que ha tingut l'Hèrcules, Lluís Planagumà, Jesús Muñoz i ara Vicente Mir, doncs sí que recorda una mica sobre aquesta situació, també ha parlat Antonio Hidalgo.
Són situacions que es donen en diferents temporades, no sé si sembla o no, però està clar que el que acabo de dir, no, és una situació que ells no esperaven estar, ara estan allà i bueno, jo crec que han fet també diferents fitxatges a aquest hivern, han completat la plantilla amb el que pensaven que les feia falta i bueno, això demostra que també tenen aquest potencial de portar els jugadors, no? Don't show up. Don't come out. Don't
start caring about me now. Walk away. Això pel que fa a l'actualitat del Centre d'Esports Sabadell. Aquí a l'Hotel Suís els divendres ens agrada i tenim per costum, per bon costum, considero, entrevistar l'entrenador rival per copsar també les seves impressions abans d'aquest partit. Avui serà impossible, bàsicament ja no per una política de club, sinó perquè ens ha estat impossible comunicar-nos amb l'Hèrcules Club de Futbol. Encara estem esperant la resposta, per tant, avui no podrem escoltar Vicente Mir en directe. El que sí que podrem escoltar és la roda de premsa, Sergi, que ha tingut lloc aquest mateix migdia, una mica abans que d'Antonio Hidalgo, que tu has pogut escoltar després d'Hidalgo, i no sé què és el més interessant o el que has pogut extreure de les declaracions d'un entrenador que no sé si dir que arriba aquí a la nova Creu Alta la corda fluixa.
Si em dius que el més interessant et posaria els 13 minuts de xurro que m'han passat per tallar, de veritat, que ha sigut molt entretinguda aquesta roda de premsa. Com dius, un Vicente Mir que arriba penjant d'un fil pràcticament, la veritat és que pocs creien a Alacant que pogués arribar al partit contra el Sabadell, i de fet es dona per fet que si l'Hèrcules no treu un bon resultat de la nova Creu Alta, o com a mínim no dona una bona imatge al camp del líder, doncs Vicente Mir acabarà destituït. Ho admet el propi tècnic.
Si de hecho me han aguantado una semana más, a lo mejor es porque vieron que el partido el domingo, pues como se puso, pues era una dificultad para mí ganarlo, y porque confían en mí. ¿Que me gustaría que seguir? Por supuesto que me gustaría seguir, pase lo que pase, para tener más tiempo con la plantilla, porque me he comido todo el marrón de enero. Es que me he comido todo el marrón. El vestuario en enero, vamos, tener un vestuario en enero con las salidas, entradas, salida, entrada, la preocupación de los futbolistas, es tremendo para un entrenador, ¿eh? Y yo me lo he comido todo. Y ahora puedo salir. Pero lo entendería perfectamente. Es fútbol y aquí hay que apechugar y se acabó.
Més clar impossible, ¿eh? Vicente Mir.
Pero...
Porta només 6 partits en el càrrec, eh? Recordem, n'ha guanyat un dels 6, és evident, ho vam repassar ahir, són 5 punts en total en aquests 18 que ha disputat, però arribar, com diem, a la corda fluixa, i en cas de derrota podria ser el seu últim partit a la banqueta de l'Hèrcules, amb tot aquest marrón, com deia ell, que s'ha hagut de menjar, segons Vicente Mir, en el mes de gener.
Sí, al principi feia referència també a que si l'han aguantat és perquè creu que la directiva va veure una imatge no tan dolenta de l'equip en la derrota contra l'Atlético Levante de la setmana passada, i va tenir en compte les circumstàncies quan l'Hèrcules es va quedar amb 10 jugadors al principi de la primera part.
Al minut 1 de la primera part. Sí, sí. Va ser un partit evidentment molt condicionat per aquella expulsió de Pablo Íñiguez, però clar, conclusions tampoc es poden extreure massa des d'aquell partit quan et quedes amb 10 al minut 1.
No, però en tot cas tot plegat va desembocar en unes protestes de l'afició que van acabar finalment amb la dimissió de Juan Carlos Ramírez al front de la gestió esportiva del club. I sobre l'afició també ha parlat Vicente Mir, el tècnic de l'Hèrcules, dient que l'ha catalogat com una afició impressionant, això sí que ho ha volgut deixar clar, això sí, també ha dit que ha criticat, la veritat, Pau, directament al club, potser ja arribats a aquestes circumstàncies i sabent que potser la setmana que ve ni tan sols asseu a la banqueta de l'Hèrcules, ha criticat el club com ven els objectius de cara a l'afició, que crea unes il·lusions que després potser no es poden complir.
La afició de l'Hèrcules és impressionante y tiene muchísimo mérito, tantos años en segunda B, y sigue animando y sigue estando ahí. Lo que pasa que es una afición que se ha llevado muchos fracasos, porque al principio se venden unos objetivos que tal, y luego al final pues lo va pagando el equipo, porque a lo mejor no se ha hecho las cosas no se han hecho bien como se deberían haber hecho.
Déu-n'hi-do, també molt clar, Vicente Mira, en les seves paraules, referint-se, com diem, aquesta crítica a la forma de comunicar els objectius de l'Hèrcules Club de Futbol, que recordem, i insistim, ahir ho dèiem, es va quedar només un partit de pujar la temporada passada a segona divisió. Pel que fa a aquest partit, Vicente Mir, ho dèiem també ahir, no se li dona malament la nova Creu Alta, amb l'Elche va empatar a 0, amb l'Alcoyano va guanyar la temporada passada en el famós partit del venedor de mantes i el toqui-toqui de Toni Saligrat cap a Vicente Mir, i convençut que poden donar la sorpresa.
És que fixa l'expressió que acabes d'utilitzar, que és la que ha utilitzat ell literalment, Pau, en roda de premsa, que està convençut de que poden donar la sorpresa, que això t'ho expliquen el mes de maig, quan el Sabadell se salvava a Olot i l'Hèrcules, com deies ara, es va quedar a les portes del playoff, i dius que l'Hèrcules guanyant el camp del Sabadell estaria donant la sorpresa, és que costa de creure. Aquesta és l'expressió que ha fet servir Vicente Mir, alhora que ha anat recordant també que tota la remodelació que ha patit la plantilla durant el mercat d'hivern els ha sigut molt favorable.
Yo estoy convencido que podemos dar la sorpresa en cualquier campo. Es decir, en segunda B se puede ganar a cualquier equipo. Y las piezas que hemos traído han mejorado el equipo. Han mejorado el equipo, han hecho un equipo más de segunda B. Y yo creo que, aparte de darle alegría al vestuario, creo que han venido con ganas, que es algo que faltaba en el vestuario. Yo creo que se ha acertado con los fichajes en cuanto a la armonía, en cuanto a futbolistas que son de segunda B y que van a dar... que son de segunda B, no, vamos, algunos no son de segunda B, son de superior categoría, pero me refiero yo que dan ese carácter que ahora mismo se quiere para que el equipo pueda salir de ahí.
Pel que fa a baixes de l'Hércules, Sergi, Pablo Íñiguez, com hem dit, expulsat la setmana passada en el minuto de partit, no sé com arriba també l'equip de Vicente Mir.
Sí, ha dit que un dels fitxatges precisament de la plantilla, que és Carlos de Lerma, un ex de l'Alcoyano, encara no estarà disponible. Benja Martínez diu que sí que entrarà a la convocatòria, el davanter que porta 4 gols, però que no estarà
per jugar... Esperem que no faci el gol de l'ex contra el Sabadell.
Però sí que ha dit que no està per jugar els 90 minuts, i finalment Jonathan Mejía, que va rebre un cop el turmell i és dubte per entrar en aquesta convocatòria, ja veurem si acaba entrant o no. En tot cas, Pau, Vicente Mir està més que convençut que poden assaltar la nova Creu Alta. Fixa't que l'argument que ha vingut a dir és que el Sabadell està amb una bona dinàmica, però és tan difícil el camp del Sabadell com el de qualsevol altre.
Yo he visto 3 o 4 partidos de ellos con una dinámica muy buena, pero no es invencible, se le puede ganar y la dificultad del Sabadell es la misma que si vas a otro campo, exactamente igual, con una dinámica buena que llegan y la meten. Pero te vuelvo a decir que si nosotros hacemos un partido serio, un partido como los que hemos hecho fuera de casa últimamente conmigo, yo creo que vamos a sacar un resultado bueno, sí o sí.
Bé, doncs amb confiança Vicente Mir de poder treure un bon resultat a la nova Creu Alta. Deixa'm dir que l'única victòria que ha aconseguit Vicente Mir amb l'Hèrcules va ser a domicili, va ser al camp del Nàstic de Tarragona per 0-2 en l'últim partit del 2019, un escenari també, ni que sigui per dimensions ni que sigui per gespa natural, similar a la nova Creu Alta al camp del Centre d'Esports Sabadell. Ho arrodonim tot plegat amb l'horari del partit.
L'horari del partit el recordem diumenge a les 5 de la tarda a Nova Creu Alta. Com sempre, des de mitja hora abans us posareu el Sabadell en joc, Pau, per explicar-ho a tothom.
Gràcies, Sergi.
Fins ara, Pau.
Nosaltres el que hem de fer ara, quan queda un minut per arribar a 2:45 de la tarda, és rematar aquesta prèvia del Centre d'Esports Sabadell Hèrcules Club de Futbol d'aquest diumenge a les 5, com ens deia ara el Sergi Parc, amb les estadístiques del partit, amb els números, les xifres, que un cop més els apropem amb la veu de la nostra companya d'informatius, Núria García.
Segon duel de contrastos consecutiu per al Centre d'Esports. Si la setmana passada el conjunt d'Antonio Hidalgo visitava un València-Mestalla en plena ratxa negativa, aquest cop arriba amb greus problemes a l'estadi un dels grans de la categoria, l'Hèrcules. El Sabadell és el segon millor local del grup amb 26 punts, a 2 del Barça B i buscant la 8a victòria consecutiva a la nova Creu Alta, mentre que els argolans són el segon pitjor visitant amb només 7 punts, 3 més que l'Egea. Lluny del Rico Pérez, els de Vicente Mir només han guanyat 2 partits. L'últim va ser al camp del Nàstic per 0-2 en el darrer partit del 2019. Des de llavors, 2 empats i 2 derrotes consecutives. Actualment són entrepenúltims amb 18 punts, a 3 punts del play-out i a 5 de la salvació. Al centre d'esports, en canvi, totes les estadístiques somriuen als homes d'Hidalgo. Líder amb 44 punts, 7 de marge respecte al cinquè, el conjunt arlequinat és el quart equip de tot el futbol espanyol que més punts ha tret en les últimes 8 jornades. La defensa del Sabadell ja és la millor de tota la categoria, amb 15 gols en contra, compartint aquest honor amb l'Olot, l'Ibiza i el Cartagena. A més, Ian Mackay fa 270 minuts clavats que no rep un gol en contra a l'estadi. Pel que fa als precedents històrics a la nova Creu Alta, també beneficien el Sabadell. La de diumenge serà la 20a visita de l'Hèrcules al temple i el balanç està força decantat. Fins ara, 8 victòries arlequinades, 8 empats i només 3 triomfs visitants als anys 2005, 2012 i 2015. Xiularà l'enfrontament de demà passat al Sevilla de 34 anys, Juan Peña Varela, que compleix la seva 7a temporada a la categoria. No té cap precedent ni amb el centre d'esports ni tampoc amb l'Hèrcules. I atenció amb la seva mitjana de grogues, una de les més baixes de tot el futbol espanyol. Només en mostra 2,29 per partit, 85 en 195 enfrontaments arbitrats fins al moment. La dada de vermelles és encara més cridanera. En total, només 7 expulsions en els 7 anys que du a segona B. Aquest curs ha xiulat 8 partits amb només 2 victòries locals.
Cada divendres tafanegem les estadístiques arlequinades al llibre de registre de l'hotel.
Divendres i dissabte nit tens cita a la 94.6.
Vitamina Dens, la teva píndola de rem.
Novetats, segells discogràfics, entrevistes, agenda
i notícies sobre el panorama electrònic.
I la segona hora, sessions a càrrec dels nostres DJs convidats.
Vitamina Live Session.
60 minuts de música electrònica sense interrupció. Non-stop.
Vitamina Dance. De la ràdio a la pista de ball.
Segueix-nos a les xarxes. @vitamina946.
Això passava fa poc més d'un any entre Toni Saligrat i Vicente Mir.
I per això em fot encara més la derrota, no? Perquè dius, jo, macho, el toquitó que ha vingut aquí a traure-se-les de sobre ha fet un gol, perquè el venedor de mantes ha guanyat fent coses que segons ells són delicte esportiu i ell no les fa.
Ara torna Mir amb un Hèrcules en descens i el Sabadell d'Antonio Hidalgo és un líder sòlid.
Sabadell en joc.
Arribarà la 8a victòria consecutiva a la nova Creu Alta diumenge a partir de 4:45 de la tarda. Centre d'Esport Sabadell, Hèrcules Club de Futbol.
Hola, soy Xavi Boniquet, centrocampista del Sabadell, y te recomiendo escuchar esta temporada los partidos en Radio Sabadell.
Sabadell en joc, passió arlequinada.
El David, un client amb molts dubtes i un banc amb moltes respostes, es coneixen el 2009. Qui li havia de dir al David que 10 anys després el seu banc seria un dels que sempre hi són?
Una història de Banc Sabadell i David, client des de 2009. Sabadell, sé on siguis.
A Sabadell som tot això.
Som comerç, som entitat,
som cultura,
som esport,
som festa.
I a Ràdio Sabadell t'ho expliquem cada dia.
I tu, ja ho fas?
L'escola de Sant Nicolau, escoltem
Ràdio Sabadell.
Derecho a ser más friki que otro friki.
Éramos pichos rarísimos.
¡Moe, moe, kiu!
¿Pero por qué hablas de estas mierdas? Estos libros deberían estar quemados.
La ciencia ficción solo me ha traído tristeza y sufrimiento.
L'univers del fantàstic a Quimèric.
Cada divendres a les 8 del vespre i en redifusió, diumenges a les 10 de la nit i dilluns a les 3 de la tarda.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Segueix-nos a les xarxes socials. Facebook Quimèric RS i Instagram Quimèric.
Fantasia, terror, ciència-ficció a Ràdio Sabadell.
És perfecte.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
5 minuts i mig passant del punt de 2:45 de la tarda. Seguim aquí a l'Hotel Suís d'avui divendres 31 de gener del 2020, tancada i feta ja la prèvia d'aquest Sabadell-Hércules que viurem diumenge a partir de 4:45 de la tarda amb el Sergi Garcés, l'Adriana Arroyo i servidor Pau Vitorí des de l'estadi de la nova Creu Alta. Ara hem de baixar dues categories. Hem d'anar fins a la primera catalana perquè li espera un partit de gran complexitat al Sabadell Nord aquest cap de setmana. L'equip de Quico Díaz, després de perdre l'últim partit contra el Rubí, visita diumenge el Manlleu, un dels equips que està més en forma al grup 1 de primera catalana. El cert és que els osonencs venen de perdre contra el líder, l'intractable Girona B, que juga absolutament a una altra lliga, però abans havien encadenat 5 victòries i un empat. A casa, a més, han sumat 19 punts dels 27 possibles. Kevin del Corral, migcampista arlequinat, repassa aquesta trajectòria del Manlleu.
Tuvieron un comienzo bastante negativo, de hecho en el segundo partido de liga en casa perdieron contra nosotros, y a raíz de, sí, como has dicho, a partir del quinto partido no han perdido. La verdad que es un equipo, bueno, como estoy acostumbrado en el Manlleu, es un equipo fuerte físicamente y con calidad arriba, entonces este partido habrá que plantearlo con el objetivo de portería cero, porque también es una tarea pendiente que tenemos.
I parlant d'aquesta porteria zero, d'aquesta assignatura pendent, com deia Kevin del Corral, el cert és que l'equip de Quico Díaz aquesta temporada només ha acabat amb el caseller de gols en contra a zero en tres partits, en tres ocasions. El Sabadell Nord a casa du quatre partits consecutius sense guanyar, però fora està traient alguns resultats de mèrit, com ara les victòries a Parets o també la Verneda contra el Júpiter. Això fa que entre els de Quico Díaz i el Manlleu només hi hagi 6 punts de diferència. Ara bé, els arlequinats miren de reull el descens, el qual el tenen només a 3 punts, mentre que els osonencs estan a 4 de la promoció descens. En qualsevol cas, rival que porta bons records, ja que, com deia Kevin del Corral, a la primera volta van sumar la primera victòria de la temporada per 3-2, amb remuntada inclosa, amb doblet del central Albert Luque i el dia a més que s'estrenava la gespa del municipal de Can Uriac. Tot i que encara no hi era perquè portava unes quantes setmanes al Martorell després de deixar el club, del Corral recorda aquell precedent.
Fue un partido aquí, de hecho fui a verlos, fue un partido bastante disputado, creo que se adelantaron ellos, acabamos remontando, bueno, iremos allí a plantar cara e intentar sacar algún puntito.
Doncs intentarà sumar algun resultat positiu al Sabadell Nord a Manlleu, a Osona, i ho farà Quico Díaz amb dues baixes, la coneguda ja de llarga durada d'Omar Cani i també Marc Martí, que tampoc estarà present per visitar i per jugar aquesta cita entre el Manlleu i el Sabadell Nord, que començarà diumenge a les 4 de la tarda.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
I ara és moment de deixar de bandejar el futbol, encetar i obrir bloc poliesportiu d'aquí fins al final del programa, parlant i començant amb l'handbol i més concretament amb la primera nacional, perquè la de demà és una data marcada en vermell en el calendari de l'Oar Gràcia, com és i com ho és cada temporada. Els verdiblancs juguen el partit més important del que portem de curs, rebent al carrer Bocaccio el Sant Quirze, un derbi que tindrà tots els al·licients per no perdre-se'l des de la grada. Ens acosta tota la prèvia la nostra companya d'informatius, Mireia Sanz.
El derbi entre l'Oar i el Sant Quirze servirà per acabar de determinar les aspiracions reals dels graciencs. Els quirzetencs són els segons classificats amb 32 punts i marquen la zona de fases d'ascens. El primer candidat a fer-li ombra és l'Oar, tercer amb 7 punts menys, 25. Un triomf serviria per buscar les pessigolles al rival de demà, però una derrota esvairia qualsevol intent de somiar. Bernat Correro, el segon capità verd i blanc, encara no es vol donar per vençut.
Sí que és veritat que ens porten 7 punts, llavors, si ens guanyessin setmana 9 amb el gol a veraix, ja sí que és impossible poder arribar a aquesta segona posició. Si no, al final, doncs sí, els guanyes i ens quedaríem a 5, potser amb el gol a veraix, però bueno, si es tracta de que estiguin al loro els de dalt i no es despistin, que si no encara ens hi ficarem.
La temporada dels quirzetencs, això sí, frega a la perfecció. Han guanyat tots els partits, excepte el duel contra el líder, el Sant Martí Adrianenc. De fet, en l'enfrontament de la primera volta contra els graciencs, no van donar cap opció als de Gerard Gomis i Cesc Borrell. Com diu Correro, caldrà veure una versió de l'equip totalment diferent per tenir opcions a triomf.
Ens va sortir un partit força dolent. El vam plantejar, potser no va ser la millor manera de plantejar-lo, però però bueno, no vam estar en partit en cap moment, està clar, i van estar amb rentes altes. És més, diria que al final vam maquillar i tot el resultat. Per tant, espero que la setmana que ve a casa sigui totalment diferent i estiguem a prop.
El de la primera volta és tan sols un exemple dels resultats adversos als interessos del Gràcia en els derbis dels darrers anys. En els últims 9 duels directes, els verd i blancs no han guanyat cap. 8 derrotes i un empat l'ha aconseguit justament l'any passat al carrer Boccaccio. Aquella actuació s'aferra ara a l'OAR per seguir somiant. La cita demà a les 6 al Pavelló Gracienc.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres a Ràdio Sabadell.
Parlàvem ara d'en Vol i d'aquest derbi que té l'OAR Gràcia contra el Sant Quirze, però ho dèiem al principi, és un cap de setmana replet de derbis comarcals i locals, també aquí a la ciutat, i especialment en el món del bàsquet, on hi ha, per exemple, a Copa Catalunya, un bàsquet Pia Castellà, un duel directe en la lluita per la salvació entre aquests dos equips en aquesta categoria, Copa Catalunya, una competició que ja s'ha posat al dia després que s'hagin disputat tots els partits que en el seu dia es van ajornar, i la situació d'Escolapis i Castellarencs és més aviat compromesa. Tots dos estan ara mateix a la zona de promoció de permanència en el panorama dels homes de Jaume Prat. Això sí, es deixen entreveure algunes clarianes més, ja que l'equip és desè amb 6 victòries i 8 derrotes, empatat amb el conjunt que marca la salvació directa, que és l'AS. El Castellà, de la seva banda, és entrepant últim amb un triomf menys que els sabadellencs. Vista el context, en el vestidor de la Pia ho tenen clar. Només val la victòria. Oriol Andrés és el capità de l'equip.
És un partit que hem de guanyar. I així com, per exemple, et dic, el camp de l'Almeda és un camp complicat, vas a fora i pot ser que, pues, que et passi el que ens va passar, que ens va passar per sobre. A partir de Castellà, crec que hem d'assumir la responsabilitat de treure aquest partit a casa nostra i distanciar-nos una mica més d'ells.
I amb tanta igualtat a la Lliga, ara que demanava també Oriol Andrés distanciar-se del Castellà, serà important assegurar el bàsquet a Beraix. En l'enfrontament de la primera volta, els de Jaume Prat es van imposar de 8 punts de diferència, 80-88 sobre el parquet castellarenc. La Pia, doncs, parteix amb avantatge per intentar mantenir aquest a Beraix, però el Castellà es plantarà al carrer Garcilaso amb ganes de saldar comptes pendents, no només per aquest partit de la segona jornada, sinó pel que va tancar el curs passat. Recordem aquell duel disputat també a Can Colapi, el que perdia estava condemnat a jugar la promoció, els Escolapis es van imposar i els castellarencs es van acabar salvant, però per la via llarga, amb aquella espina clavada, això sí, que no es van poder treure tampoc en el partit de la primera volta. Per diumenge, doncs, Andrés, que no es refia d'un equip que coneix a la perfecció.
Jo no els dono per mort, ni molt menys, els conec personalment, són una bona plantilla i poden agafar una bona ratxa, però per part nostra hem d'assumir que aquests són els tipus de partits que sí que hem de guanyar, si realment volem fer les coses bé i volem estar tranquils.
I per aquest derbi vallesà, horari habitual al carrer Garcilaso, és a dir, diumenge a les 6 de la tarda, i com diem, per derbi també, el que tindrem un esglaó per sota, primera catalana, entre els equips masculins, els primers equips, els sèniors del Club Natació Sabadell i el Club Esportiu Sant Nicolau a les naus. Els nedadors ara mateix marquen la zona de fase d'ascens amb el quart lloc, a un triomf només del líder, el Natació Terrassa, i a més immersos en una ratxa de 4 victòries consecutives. Jonathan Ramírez, el tècnic del club, creo que eso no sirve para res en un derbi.
Llevamos una racha positiva de victorias ahora y de juego, pero bueno, al final es un derbi, ¿no? Es un partido así un poquito, pues bueno, con algo más de nervios. Al final, bueno, nunca sabes cómo te puede salir. La primera vuelta no salió bien, ahora jugamos en nuestro campo, venimos con la dinámica positiva, pero bueno, San Nicolau también tendrá ganas de ganar, así que bueno, será un buen partido, yo creo.
I anem a escoltar precisament l'opinió del conjunt col·legial, un Sant Nicolau que passa per una situació totalment contraposada, podríem dir, no per la classificació, perquè són sisens, dos posicions per sota del club, amb dues victòries menys, sinó per la dinàmica, perquè porten tres derrotes consecutives al conjunt col·legial que els ha fet passar d'aquesta zona de màxim privilegi a estar en aquesta zona mitjana alta de la classificació del grup 3 de primera catalana. Andreu Cervera, el tècnic de l'equip, admet que gener no ha estat un bon mes.
Potser ens vam anar de vacances amb una situació potser enganyosa, que ens vam anar amb el col·liderat i potser no era del tot cert, o potser sí, ja ho veurem, però per altra banda sí que hem de dir que aquest mes de gener ha estat molt dolent per nosaltres. no hem mostrat la nostra cara i, sincerament, no hem fet un mal treball entre setmana, però no hem trobat la bona manera de competir els partits, no els hem encarat ni amb prou energia, ni des de banqueta hem sabut donar a nivell staff les respostes que els jugadors possiblement necessitaven.
Doncs autocrític també, Andreu Cervera, amb aquesta ratxa del Sant Nicolau. En qualsevol cas, partidàs, com diem, aquest derbi de la primera catalana, el grup tercer, entre el Club Natació Sabadell i el Club Esportiu Sant Nicolau, quart i sisè d'aquest grup, buscant d'aquí a final de temporada, aspirant a jugar les fases d'ascens a Copa Catalunya. Interessant, com diem, aquest derbi sabadellenc. Per qui vulgui apropar-se a les naus a veure'l, començarà demà a 6:15 de la tarda. Passa minut i mig del punt de 3:15 de la tarda. Nosaltres hem de fer l'última aturada en el camí, l'últim pas per la publicitat, i ho rematarem a la tornada parlant, per exemple, amb Dani Salgado, que hi va rebre el Premi a l'Esportivitat del Panathlon Club Sabadell. També hem de parlar encara de Caral Castellet, de snowboard i de waterpolo.
Del Sabadell com t'agrada viure'ls. Ràdio Sabadell, sempre al costat del Centre d'Esports.
El Centre d'Esports en directe a Ràdio Sabadell.
Saps què passa a Sabadell?
El ple municipal aprova la compra de l'aparcament del passeig de la plaça Major per 4,8 milions d'euros.
El coixí que té el Centre d'Esports ara per seguir-nos en el play-off és de 5 punts.
L'actualitat de la teva ciutat, de dilluns a divendres a les 7 del vespre.
Per aquells que ens escolteu des del cotxe, ara mateix trobem retencions a la C58, a l'alçada de Sant Quirze del Vallès, en sentit Terrassa.
Tot el que passa al teu voltant.
Forcadell ha reaccionat a la sentència a Twitter amb el següent missatge.
Societat, cultura, política, esports.
Ràdio Sabadell, notícies vespre.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona gaudeix d'un Nissan Micra amb tecnologia intel·ligent des de 9.900 euros i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
Divendres i dissabte nit tens cita a la 94.6.
Vitamina Dens, la teva píndola de rima.
Novetats, segells discogràfics, entrevistes, agenda i notícies sobre el panorama electrònic. I la segona hora, sessions a càrrec dels nostres digis convidats.
Vitamina Live Session.
60 minuts de música electrònica sense interrupció. Non-stop.
Vitamina Dens. De la ràdio a la pista de ball.
Segueix-nos a les xarxes. @vitamina946.
Un flabiol dona el tret de sortida. Tiple i tenora ressonen amb força. La cobla ja és a punt per tocar. La sardana i la cultura popular catalana a Ràdio Sabadell.
Cada diumenge, de 9 a 10 del matí, sardanes a Ràdio Sabadell. L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell. I got grapes and trees, now I'm up in my zone. Cause what I came for.
Últims 10 minuts per arribar a les 3 de la tarda en directe a l'últim Hotel Suís de la setmana, avui divendres, i l'últim Hotel Suís del mes de gener, també divendres 31 de gener. Com hem dit abans de la publicitat, hem de parlar encara de futbol sala, perquè el Casal Pere IV va acollir ahir al vespre l'acte d'entrega del 14è Premi a l'Esportivitat del Panathlon Club Sabadell, que ressalta els valors positius en el món de l'esport. Enguany, Com ja us vam explicar fa un parell de setmanes, el guanyador va ser Dani Salgado, l'exfutbolista de futbol sala del Club Natació Sabadell, ara, per cert, compaginant alguns entrenaments quan pot a Palau Solità i Plegamans amb la seva tasca a la regidoria d'esports de Santa Coloma de Gramenet, va protagonitzar un gest esportiu en el primer derbi de la temporada passada a la pista de l'Escola Pia. A menys d'un minut pel final i amb 4-3 desfavorable en el marcador, Salgado va aturar un contracop del seu equip perquè s'atengués un jugador escolapí que havia caigut dolorit a terra. El pavelló del carrer Garcilaso va agrair amb aplaudiments el seu gest i la victòria es va acabar quedant a casa, en aquest cas per 5-3. Aquesta és la conversa que manteníem amb ell mateix, amb Dani Salgado, 14è premi a l'esportivitat del Panathlon Club Sabadell, abans de començar l'acte d'ahir mateix. Dani Salgado, exjugador del Club Natació Sabadell de Futbol Sala, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui rebent aquest premi a l'esportivitat del Panathlon Club Sabadell, que suposo que és un premi diferent, no? Els que t'hauràs endut a la teva carrera, marcant gols a la Lliga Nacional de Futbol Sala, aquest no, aquest és per un premi als valors, que suposo que també fa il·lusió rebre, no?
Sí, incluso yo creo que mucho más... Me hace especial ilusión porque es como bien has dicho, pues sí que he recibido durante mi carrera bastantes premios, ¿no? Pero los premios al final de máximo goleador, de mejor pívot de la liga, son colectivos, ¿no? Sin el colectivo del equipo es imposible. Y este premio pues son detalles que tenemos que empezar a todos y todas juntos a llevar al deporte de base, ¿no? Y creo que este premio me hace ilusión por eso, ¿no? Y sobre todo pues por el Club Natació, pues lo que representa, ¿no? Y tener a alguien pues que le van a este premio cuando fue una situación, pues jugábamos contra Escola Pia, un derbi que estaba, la verdad, que realmente difícil, ellos estaban por delante y bueno, pero hay que ser conscientes de que al final somos personas y hay que hacer estas jugadas así.
Com recordes especialment aquell moment? Ara en parlaves, eh? Tens algun record de dir en quin moment prens la decisió de dir, mira, tiro la pilota fora perquè hi ha un jugador de la Pia al terra?
Es que creo que en la vida, a los 21 años que he estado en primera división, te enseña muchas cosas, ¿no? Y una ha sido esta, ¿no? Era, como te había dicho antes, era un derbi, íbamos perdiendo, si no recuerdo mal, 4-3, jugador de la Pia cae al suelo, yo lo veo, me pasan la pelota y, bueno, íbamos... No podíamos decir que iba a ser gol, pero sí que teníamos superioridad y era muy probable que acabara en gol, pero yo al ver el compañero, porque al final somos todos compañeros en el suelo, decidí tirar el balón fuera y me quedo con el gesto de los jugadores de la Pia también, pues dándome las gracias y sobre todo de todos mis compañeros, ¿no? Que ninguno me recriminó nada.
Ho deies tu ara, i no sé si és una de les claus, no sé si el fet de la veterania va ser decisiva en el fet de fer aquest gest, de dir, tinc el suficient bagatge, la suficient sang freda com per aturar-me i dir, escolta, no engeguem o no encenem més els ànims.
Sí, 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 ninguna duda es eso, ¿no? Porque a lo mejor una situación cuando eres más joven, pero cuando ha pasado mil y una batallas, pues tienes que empezar por estos valores y sobre todo cuando ahora pues también estoy entrenando a equipos de chicos y chicas pequeños, ¿no? Entonces tienes que empezar por esto, que es muy importante. El pabellón estaba a rebosar, pues imaginaros, ¿no? Pues los aficionados de la Pia animando como es normal a su equipo, que allí apretan mucho, pero esas cosas tenemos que hacerlo y todos tenemos que ser conscientes de que en situaciones así hay que ser persona y tirar los balones fuera.
Les dues últimes, Dani. La primera, quan te vas ara portant a nens, a regidor d'esports de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, i sense deixar-te de vincular tampoc del futbol sala a nivell de practicar-lo, no?
Sí, la verdad que, bueno, como sabes, mi prioridad y más grande es el ser regidor del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, ¿no? Donde estoy muy ilusionado. Hace 5 años que estoy dentro del proyecto de nuestra alcaldesa Nuria Parlón y la verdad que estoy muy ilusionado porque, bueno, soy una persona que quiere ayudar en todas las disciplinas del deporte, ¿no? Y eso es lo primero. Esto te lleva un tiempo, pues, exagerado, ¿no? Porque tienes familia, tengo dos críos, tengo la mujer y, bueno, hay veces que ya los peques me dicen, papá, ¿otra vez te vas? ¿Llegas tarde? Pero bueno, ese es el trabajo, nosotros nos debemos a todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad y luego, pues, los ratos que me quedan libres y que intento ayudar a los niños y niñas de 7-8 añitos, pues a intentar, pues, inculcarle sobre todo los valores, sobre todo esos valores, ¿no? Llevo 2 años con este con este club en el Palau de Plegamans, y donde estoy jugando en el primer equipo también cuando el trabajo me deja, que no es siempre, ¿no? Y lo primero es el trabajo.
I del club, que Dani, segueixes allò, ara que et vas desvincular a l'estiu, molt desconnectat, encara vas mirant una mica la classificació, en contacte amb un equip on queden poquetes peces de l'any passat. Quina és la teva vinculació a dia d'avui amb el club?
Bueno, la verdad que mi relación con el presidente Alex Porras es magnífica, y siempre creo que va a seguir siendo. Tengo grandes amigos allí como Chato, como Dani Castro. Sí que lo voy siguiendo, pero es verdad que bueno, uno de los pilares que hacíamos mucha piña era Alex Borrego, que no está tampoco en el club, ¿no? Y bueno, sí que a él lo sigo un poco más, pero al Club Natació Sabadell siempre le estoy preguntando a los compañeros cuando no tengo tiempo cómo ha quedado, porque la verdad que le deseo lo mejor.
Doncs Dani Salgado, felicitats per aquell gest tan maco que vas tenir en un derbi Escola Pia Club Natació Sabadell. Tot un escenari com és el carrer Garcilaso no és fàcil gestionar les emocions en aquell moment, i felicitats per rebre avui aquest premi a l'esportivitat del Panadón Club Sabadell i de l'Ajuntament de Sabadell.
Moltes gràcies a tothom.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Entrevista amb Dani Salgado ahir al Casal Pere IV, un premi a l'esportivitat del Panadón Club Sabadell, més que merescut per l'exjugador de futbol sala del Club Natació Sabadell. Ens queden 3 minuts de programa, temps suficient per explicar-vos, per exemple, que Caral Castellet disputa a partir de les 10 de la nit d'avui, hora catalana, la final de la penúltima prova de la Copa del Món de Snowboard en la modalitat de Halfpipe al mig tub a Mammoth Mountain, a Califòrnia. La surfista de neu sabadellenca no va tenir problemes ahir per passar el tall i ho va fer en cinquena posició, amb una puntuació de 76-20. La millor va ser la xinesa Jiaju Liu, amb 91-40. Recordem, a més, qui comanda la classificació general amb 160 punts d'avantatge respecte a Castellet, que es va imposar a la primera i a la tercera prova de la Copa del Món, però a la segona no va poder passar el tall. Serà, doncs, determinant el resultat que es doni avui sobre la neu californiana abans que les riders del mig tub encarin la darrera prova del circuit mundial a Calgary, al Canadà, que es disputarà a mitjans de febrer. I en waterpolo, demà torna la Lliga Premat després de l'aturada de la competició per la disputa de l'Europeu de Seleccions, on Maika García, Laura Ester i Judit Forca es van penjar, recordem, l'or amb Espanya. L'Astralpool Natació Sabadell torna a obrir el foc amb el derbi a Canllong contra el Terrassa. Si algú va anar despistat ahir amb declaracions a l'Hotel Suís, García reconeixia que hauria estat millor segurament veure's les cares amb el conjunt agarenc més endavant.
No està malament, però bueno, ja podíem haver aguantat una setmaneta més de descans per preparar el partit, però bueno, sí, al final també motiva moltíssim, aviam com arribem als dos equips i bueno, retomar una miqueta ja la lliga i la temporada de club.
I un partit especial perquè tornarà a Canllong l'excapitana durant molts anys del club de l'Astralpool, com és Olga Domènech, juntament amb Pili Peña, Bea Ortiz o Paula Leiton, entre d'altres. Un Astralpool que reprèn la lliga, la competició en tercera posició per darrere del Mataró i del Medi. El derbi es juga demà a 3:15 a Canllong. El masculí, recordem, per la seva part, descansa, tornarà a la competició d'aquí a 7 dies, d'aquí a 8 dies concretament, a la piscina del líder, l'Atlètic Barceloneta. Menys d'un minut per arribar a les 3, moment per tancar l'Hotel Suís, l'últim del mes de gener, que hem fet possible amb el Toni González, a les vies de so, el Sergi Parc, a la redacció, Pau Vituri, servidor, qui us ha parlat en nom del Departament d'Esports d'aquesta casa. El programa, en uns minuts, com sempre, a les xarxes socials, ens podeu seguir a Facebook, a Twitter, també a Instagram, i us esperem a tots diumenge a 4:45 de la tarda amb el partidàs del cap de setmana entre el Centre d'Esports Sabadell i l'Hèrcules Club de Futbol, buscant la vuitena victòria consecutiva a la nova Creu Alta, al líder d'aquest grup tercer de la segona divisió B. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.